A Ràdio Maricel, a cel obert.
Gairebé un quart d'onze del matí, l'endemà de la penúltima sessió plenària de l'Ajuntament de Sitges, un ple llarg, ho dèiem tot just en començar el programa, poc més de 4 hores i mitja, i bé, l'endemà, és el dia en què en Joan Totosaus ens ve aquí i ens en fa un resum, i això, senyores i senyors, té molt de mèrit. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, Pitu, efectivament.
Ara ja arriba aquella època en què el Saló de Plens es nota un ambient...
Caldejat. No, de fet, n'hi ha tot l'any el ambient caldejat al Saló de Plens. El que passa és que
caldejat,
si afegeix la temperatura
evidentment,
aquesta vegada.
Sí, que ningú ens entengui i ens malinterpreti. Com dèiem, un ple llarg, 4 hores i mitja,
sí,
un ple que es va allargar sobretot pel...
El tram final.
El torn de preguntes.
Correcte, perquè de fet els punts de l'ordre del dia van anar circulant, van anar desfilant. Amb una certa
agilitat
sí, exacte, sí. Amb un parell d'horetes van estar acabats. Posteriorment van venir les mocions, que van durar ben bé una horeta més, i després doncs el torn de preguntes dels dos grups de la oposició, que es va allargar 1 hora i mitja. L'alcalde fins i tot doncs va demanar als dos grups de l'oposició doncs que tractessin de ser més concrets a l'hora de formular les preguntes, uh-huh. i especialment de no formular preguntes doncs per temes molt 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 menors, que aleshores doncs es poden resoldre més ràpidament a vegades amb una trucada que amb una pregunta al ple municipal. Però en qualsevol cas, doncs els regidors són discrecionals a l'hora de plantejar les seves qüestions al ple, i així ho van fer, però això tot plegat ho va allargar molt. Després només hi va haver dues preguntes de públic, o dues qüestions de públic, perquè això a vegades també ho acaba allargant molt més. En el ple d'ahir doncs no va passar, però clar, tot sumat finalment ens dona aquestes 4 hores i mitja llargues que ens va durar el ple d'ahir.
No sé si dir que hi havia un punt, diguem-ne,
a veure,
estrella o important.
Més que un, podríem destacar gairebé un parell o tres de punts, o dos, però un que està dividit entre diversos punts. Per una banda, el tema de la neteja. Hi ha un canvi del sistema de neteja de Sitges, es torna a municipalitzar. Aquest va ser un dels aspectes dels debats d'ahir, en alguns dels seus elements, i per tant doncs CESPA passa a desenvolupar d'una manera tan protagonista, tan prioritària, aquesta neteja doncs per necessitats econòmiques, i això ha implicat que el govern hagi fet ús d'aquell famós fons de contingència. El fons de contingència, ho recordaran perquè en l'últim ple va sortir sovint, i si no recordo malament fa 2 mesos també, era un fons de 304.000 euros destinat doncs a emergències, uh-huh. I que en principi no es podia tocar. El fet de que doncs un mes després que el govern digués que aquest fons no es podia tocar, s'hagi tocat per fer front a les necessitats de neteja de Sitges, doncs va fomentar les crítiques de l'oposició. Aquest va ser un dels punts estrella. L'altre, doncs òbviament, l'aprovació de la modificació de l'IBI, concretament del tipus marginal que s'aplica a l'IBI a Sitges, un tipus marginal que estava situat sobre l'1,05% i que ha passat a ser el 1,213%. Perquè ens entenguem, ras i curt, el tipus marginal és el coeficient de correcció que aplica l'Ajuntament sobre l'IBI. Uh-huh. És a dir, l'IBI té un valor que surt del valor cadastral de cada propietat, però aleshores se li aplica, es multiplica per una xifra, i és aquesta xifra el tipus marginal. El tipus marginal general, perquè a més en funció del tipus d'habitatge o el tipus de propietat, doncs sí, s'aplica un o un altre, però elements, la majoria, és a dir, doncs, si vostè té un habitatge a Sitges, el tipus marginal que se li aplicava fins ara era de l'1,05%. Això ja estava anunciat, però de fet es va aprovar ahir, estava anunciat perquè ja es va aprovar en el seu dia en el pla de sanejament, en l'última aprovació del pla de sanejament. Aquest tipus marginal ha passat de l'1,05 a l'1,21. Això és un increment, però no serà l'increment gros. L'increment gros, quan vingui, serà quan definitivament vinguin des de l'Estat la revisió dels valors cadastrals de Sitges. I aleshores, a partir d'aquí, sí que hi haurà aquest increment que, doncs, l'oposició diu que serà molt gran, el govern diu que no ho serà tant, però en qualsevol cas ningú sap exactament com serà. Això sí, en aquest increment se li haurà d'aplicar aquest nou tipus marginal, que ja és un 15% més car. Això no vol dir que l'IBI pugi un 15%, sinó que el tipus marginal del càlcul de l'impost que fa l'Ajuntament ha pujat un 15%.
Fet aquesta prèvia, aquest resum inicial, un quart i mig del matí, Joan, per on podem seguir?
Doncs comencem ja per l'ordre cronològic habitual en el que repassem els plens. De fet, el ple va començar amb la ratificació d'un acord de Junta de Govern en relació a l'aprovació de l'acord d'intencions de col·laboració per avaluar el potencial del port de Vilanova i la Geltrú, comarca del Garraf, per al turisme de creuers. Van explicar els regidors, de fet l'alcalde, que es tracta de posar-se d'acord amb l'Ajuntament de Vilanova, amb l'Agència No de Garraf, amb el Port de Vilanova, amb la DEC i amb la Cambra de Comerç del Garraf, doncs, per estudiar la viabilitat d'establir un port de recepció de creuers a Vilanova, del qual se'n pugui beneficiar tota la comarca. Ricardo Vicente, del grup municipal socialista, va destacar que aquest fet és un exemple de col·laboració público-privada, i Òscar Ortiz, de la CUP, va qualificar la mesura també com a bona, però va reclamar, primera, que es faci un bon estudi, i segona, que es diferenciï el Penedès de la marca Costa de Barcelona. De fet, aquest és un dels problemes que veu la CUP, que és la inclusió del Garraf i de tot el Penedès dintre de la marca Costa de Barcelona. Miquel Forns va acabar dient que es tracta d'evitar que, com ha passat en altres ocasions, les administracions estrepitgin a l'hora d'impulsar projectes turístics. Es va aprovar a continuació una modificació puntual del cartipàs municipal amb atorgament de funcions, no es va explicar amb qui, també una modificació de llocs de treball de l'Ajuntament, concretament del secretari de l'interventor. De fet, tenim nou secretari, com a mínim secretari accidental o vicesecretari, el senyor Antoni Peralta. És a dir, ara no sé si hem inclòs cap tall que se li senti la veu, però clar, el senyor Isidre Martí ara el poden veure als plens per Canal Blau, perquè està a Vilanova, i nosaltres, doncs, en tenim un altre de secretari, o com a mínim de secretari accidental, que, com deia, més el senyor Antoni Peralta. Doncs bé, continuem amb els punts de cultura i cooperació. Hi havia l'aprovació de 6 convenis amb 6 entitats, amb l'associació Amics de la Sardana, amb els Amics de l'Orga, amb l'associació Concertante, amb el grup d'estudis sitgetans i amb l'entitat sitgetana de cultura i animació La Saca. Tots aquests convenis pel 2012. Hi ha hagut un estudi, segons va explicar la regidora de Cultura, Mireia Rossell, que garanteix que s'ofereixin propostes de qualitat. S'ha defensat, per tant, el capítol 4, és a dir, el que fa referència a subvencions, i s'agraeix l'esforç de les entitats per ajustar-se a les necessitats que imposa les retallades pressupostàries. Ricard Vicente va preguntar quin és el criteri de la rebaixa. de les subvencions, de les aportacions que fa l'administració en aquestes entitats. Mireia Rossell va respondre que els convenis que s'havien aprovat el 2010 eren sense cap criteri, o com a mínim no ha quedat cap criteri per escrit, i el que s'ha fet és analitzar el nivell cultural i d'implicació, a més de la despesa anual de l'entitat. Va explicar Mireia Rossell que, per exemple, en alguna de les entitats la subvenció municipal representava el 95% de la despesa anual i en altres el 5%, que això no tenia un excessiu sentit i, per tant, doncs, s'ha mirat d'ajustar, doncs, que la participació de la subvenció en el finançament anual de les entitats, doncs, sigui més o menys proporcional.
Coherent, si més no.
A això mateix. I ja ens aturarem en el següent punt. Érem d'una conta, de fet no era una aprovació, d'una conta de la tasca realitzada pel Consell d'Infants durant el curs 2011-2012 i de la proposta sobre millorar les zones esportives públiques i els parcs infantils. Va explicar Vinyet Lluís, la regidora, una miqueta el funcionament d'aquest Consell d'Infants, que saben, reuneix a nens de 5è i 6è de totes les escoles de Sitges, es reuneixen un cop al mes i, doncs, aquest any han portat a terme aquesta tasca al voltant, com dèiem, de la millora de les zones esportives públiques i els parcs infantils. Ricard Vicente va demanar al govern que es continuï fomentant aquesta tasca, va voler felicitar els nens i nenes que hi han participat, recordant que és la 9ª edició. Escoltem aquestes felicitacions, aquesta explicació de Vinyet Lluís i després de Ricard Vicente.
Suposo que ja cada grup municipal té el resum o la memòria del 9è Consell d'Infants d'aquest curs 2011-2012. Com bé ha dit el senyor alcalde, el que van triar els nois i les noies que pertanyen a aquest Consell, que són els de 5è i els de 6è d'infantil, bueno, de primària, aleshores han triat millorar les zones esportives públiques i els parcs infantils. Com bé sabeu, aquest treball ve fet a través de l'escola dels representants. Els consellers són de l'escola Esteve Bratxina, escola Miquel Utrillo, escola Maria Usó, escola Agnès de Sitges, escola Pia i escola Escan. En general, cada cinquè o cada sisè, segons el curs que té, doncs, té els seus representants. Per tant, hi ha escoles, la majoria d'elles, que tenen dos representants de cinquè i dos representants de sisè. Es reuneixen una vegada al mes i fan totes les valoracions una vegada que ells es van reunint escola per escola per triar el que més necessiten. I aleshores ho plasmen en un document final perquè tinguem, doncs, en compte aquelles necessitats que veuen aquests nens i nenes i que realment tenen un valor molt important, perquè ens demanen, sobretot, doncs, que tinguem una bona, bueno, un poble, doncs, lluït, i que puguin ells gaudir del mateix, no? I en principi, si no hi ha cap més pregunta, ho deixaríem aquí. Gràcies.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Intervencions dels grups municipals? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Tan sols demanar que des del govern es continuï fomentant, doncs, la participació d'aquests nanos des del Consell d'Infants. Creiem sincerament que és una molt bona eina, si no anem errats, és el 9è any que es fa Consell d'Infants, i creiem que l'havíem encertat entre tots fent un plantejament d'aquest tipus, tant pel que comenten els mateixos nanos com pel que veiem pels seus resultats. Felicitar tota la colla de nanos i nois, consellers i conselleres, per la feina realitzada i motivar-los i animar-los a que segueixin treballant davant pel poble de Sitges. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més?
Sí, gràcies. Bé, aquesta és la intenció del govern i així ens ho manifesto, doncs, que aquest Consell d'Infants tirarà endavant, i tal com ha dit el senyor Ricard Vicente, evidentment felicito amb aquests nens i nenes, aquests consellers, i també a les escoles que participen, perquè crec que sense ells no podríem arribar on estem.
Doncs aquestes primeres valoracions positives, com han escoltat, a l'entorn d'aquest 9è Consell d'Infants. 10 i 27 minuts del matí. Més coses.
Doncs el següent punt, que ja ens hi aturarem bastanta més estona, és l'aprovació inicial dels expedients de modificacions de crèdit de pressupost 2012, dos expedients de modificació de crèdit que, de fet, el que impliquen és l'ús de diverses partides, però especialment de les partides que fan referència al famós fons de contingència per la neteja de platges, la neteja viària i la recollida de brossa. És un total de 304.000 euros que s'han de destinar en aquestes necessitats. De fet, el regidor de la CUP, Òscar Ortiz, va explicar que si implica la monopolització de la municipalització, perdó, doncs ens sentim satisfets. Va dir que va demanar que el compromís sigui més gran amb l'Ajuntament si porta a terme aquesta tasca que CESPA, que el compromís amb CESPA. A més, va dir que de tota manera sembla més una urgència municipalitzar, té més a veure amb necessitats contractuals que amb convenciment per part de l'Ajuntament. Això sí, va criticar Òscar Ortiz, com després també ho faria a Ricard Vicente, que 10 dies després de que es va dir que el ple no es tocaria al fons de contingència si no era per necessitats sobrevingudes, doncs que s'hagi arribat a tocar aquest fons. Com dèiem, Ricard Vicente doncs va començar el seu Parlament dient que quan es llegia aquest punt pensava literalment que els prenien el pèl. Quan es va demanar dedicar el fons de contingència al Ruski i a la llar d'infants, es van dir que no podia i en pocs dies el govern ha canviat d'opinió. Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, va respondre que aquest any no es tornarà a fer més una cosa que es fa en aquest punt, que és contractar sitgetans. Així ho va dir Jordi Mas. El govern ha treballat, s'ha resolt finalment aquest contracte amb CESPA i s'ha pogut clarificar, segons va dir. I a partir d'aquí es va obrir un cert debat a l'entorn del, per una banda, amb la CUP sobre el que implica, el que significa la municipalització. Òscar Ortiz va acusar el govern que no creuen en la municipalització dels serveis i Ricard Vicente doncs va continuar insistint que les treballadores de les llars d'infants o les treballadores del RUS també són treballadors i que en qualsevol cas també si no es podia dedicar els diners a una cosa del fons de contingència, doncs tampoc no estava tan clara que s'haguessin de dedicar a una altra. Escoltem, per tant, aquest punt que després tindrà una continuació perquè doncs, aquests diners permeten uns canvis en el servei de recollida i en el servei de neteja tant de platges com viària de Sitges, que explicarà en punts posteriors el regidor Lluís Mercè. Però de moment aquest punt d'una modificació de crèdit que explicava Jordi Mas, però que d'entrada ja començava valorant Òscar Ortiz.
En aquest dictamen estem veient, de la seva anàlisi, de la seva lectura, que també se'n derivaran alguns punts en l'ordre del dia, ja que això fa referència a el que en juntes de portaveus i comissions informatives varen parlar d'una municipalització del servei de neteja de platges, si no vaig errat. És per si podríem doncs, confirmar que aquest dictamen va en relació amb la resta de dictàmens. Si en així ens hi sentim conformes i satisfet la CUP doncs, és aquest un dels conceptes dels que hem fet bandera des de la nostra entrada en el consistori. Però també ens volem explicar perquè en el nostre model socioeconòmic d'esquerra independentista creiem fermament en la municipalització, sense fer-ne, com ho fan d'altres formacions polítiques, brindis al sol omplint-se'n la boca. Seré breu i concret perquè tothom ens entengui. Entenem que és positiu per l'interès públic i el bé general la municipalització o republificació de serveis que han estat privatitzats anteriorment. Creiem en la municipalització perquè suposa garanties de qualitat en la prestació del servei per abaratir-ne el cost i de garantir unes millors condicions de treball a les treballadores i treballadors. Com a municipalistes, defensem la promoció i l'impuls de la gestió pública dels serveis comuns i entenem que la qualitat dels serveis que presta l'administració té a veure amb la responsabilitat, la transparència i el compromís en la seva gestió pública, així com en la garantia de la seva regularitat i continuïtat. Es fa necessari mantenir els serveis bàsics en mans públiques com a garantia que els criteris sota els quals es gestionaran seran els d'igualtat, universalitat en l'accés, vocació del servei a la ciutadania i no criteris merament mercantilistes o economicistes. Si aquesta teoria política la passem a la pràctica en el municipi de Sitges i a la qüestió que ens porta al ple, trobem unes platges que són un marc comú de tots els sitgetans, es venien fent la seva neteja amb recursos propis i es va acabar privatitzant sota un contracte amb CESPA que ara es veurà modificat i el servei municipalitzat en la seva totalitat. Confiem, doncs, que a partir d'ara el compromís i la responsabilitat serà molt més alt per part de l'Ajuntament que de la companyia, que venia prestant el servei doncs prevaldrà el criteri que un servei públic no ha de ser mai l'obtenció d'un benefici, sinó la prestació com cal i adequada d'un servei a la població. Fins aquí la CUP ho veiem amb bons ulls i ens hi posicionaríem a favor, és a dir, votaríem a favor. Però fent un repàs més acurat a la qüestió i a la documentació, ens veiem amb la necessitat d'abstenir-nos. I no volem que estiguin sorpresos pel nostre vot i puguin pensar que fins ara hem volgut municipalitzar serveis, com és que ara la CUP no s'hi posa totalment a favor. Doncs ens expliquem i demanarem explicacions. En el dictamen podem llegir: ateses les sol·licituds de la Regidoria de Medi Ambient, Platges i Salut Pública i de la Regidoria de Via Pública, on sol·liciten la creació i la suplementació d'unes aplicacions pressupostàries de despesa al pressupost general, vist que cal atendre obligacions que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i per les quals el crèdit previst resulta insuficient o bé no existeix, llegeixo aquests paràgrafs del dictamen perquè se'ns explica que sembla talment una urgència aquesta qüestió. I ho és, donada la situació de deute entre l'Ajuntament i CESPA, que ha derivat en un conflicte de feixuga solució i duríssima negociació, però veiem que aquesta municipalització respon més a necessitats contractuals a les que no s'hi podrà arribar amb CESPA i que els obliga amb la negociació a despendre's de CESPA per quadrar el deute que Sitges té amb aquesta empresa de neteja. Però també observem que les modificacions de crèdit del pressupost 2012 donaran de baixa la despesa que es contemplava en el fons de contingència, aplicació pressupostària B231 93.131 2269998, per valor de 149.241,36 € i 152.849,06 €, que si ho sumen vostès vol dir la totalitat dels 304.590.000,42 € de fons de contingència. I la CUP ens preguntem com és que vostè, senyor Jordi Mas, ho signa a data divendres 8 de juny, quan 10 dies abans, el 28 de maig, vàrem tenir ple i vàrem debatre àmpliament la idoneïtat o no de fer ús del fons de contingència per necessitats sobrevingudes. Què volem dir? Doncs que per vostès el fons de contingència era recomanable conservar-lo per necessitats sobrevingudes que ningú sabia que podria passar i que calia fer-ho per responsabilitats del seu govern. Llegeixo només algunes de les paraules durant l'extens debat en l'anterior ple de maig, dites per vostè, senyor Jordi Mas, com a regidor d'Hisenda. Sobre aquest punt, sobre el fons de contingència, jo penso que la seva actitud i la del grup socialista al presentar aquesta moció són, al meu entendre, totalment reprovables per irresponsables. Per mi, la demagògia amb la que estan actuant els treu tot indici de credibilitat, ja que demanem treure una partida en la qual vostès ja estaven abans d'acord. La CUP, en boca del seu portaveu, quan en el ple del 26 de març, en el moment que aprovava inicialment el projecte de pressupost, si revisa les actes, senyor Ortiz, podrà fer una lectura concreta del que vostè va dir quan llegia les partides de despesa i en aquell punt del fons de contingència va dir textualment 304.590 € com a fons de contingència en previsió d'alguna urgència que sobrevingués a l'Ajuntament, no ens sembla malament. Bé, i ara sembla que sí, que els sembla malament. Aquesta mena d'incongruències són les que penso que no podem traslladar a la ciutadania perquè no s'ho mereixen. També deia, el fons de contingència, com el seu nom indica, serveix per actuacions derivades d'una emergència que han d'ajudar a alleugerir l'impacte que pot suposar un determinat fet sobre la ciutadania. Per definició, no podem usar-la, doncs, per activitats habituals i quotidianes per les que ja hem de dir, ja hem de tenir la partida corresponent. També es deia, jo realment, lo d'una altra manera de fer política, jo els admiro, perquè jo realment treballar amb aquesta ambigüitat no en sabria. I acabo. Ja també ens deia, senyor Ortiz, el fons de contingència és un fons d'emergència que per la seva pròpia definició no sabem el que ens pot passar. Vostè ja diu que el pitjor és això i l'altre. Veu el futur. Nosaltres, per desgràcia, no tenim aquesta capacitat de veure el futur i, per tant, hem de guardar un fons de contingència per lo que pugui passar també en els àmbits socials del nostre municipi. Per això està pensada i per això pensem que pot ser útil. En conclusió del que hem dit, la CUP volíem dir...
Senyor Ortiz, vagi acabant, que se li ha acabat el temps de la intervenció.
Anirem acabant, si m'ho permet, senyor Batlle. Desitgem no haver de reprovar les seves actituds per irresponsables al fer ús del fons de contingència. Desitgem no caiguin en la demagògia que els trauria tot indici de credibilitat, ja que treuen una partida que deien voler mantenir per responsabilitat fa cosa d'un mes. La CUP el 26 de març en el ple deia unes paraules, segons vostè, incongruents. Desitgem ens expliquin que vostès no són ara incongruents. Ens admirava vostè a la CUP per saber treballar en l'ambigüitat. Els admirem a vostès per un any de legislatura haver après i entès la nostra manera de treballar per dur-la a vostès a terme i compartir-la en les seves accions de govern. Ens deia que el fons de contingència és per a emergències, que no sap el que pot passar, que si la CUP veiem el futur i vostès, per desgràcia, no tenen cap capacitat. Ho veiem, senyor Mas, quan significa que la modificació a 8 de juny, 10 dies després del ple. O potser ho sabia i va fer com nosaltres, que anem d'amagat, com va dir-nos també. Si en l'extens debat del fons de contingència que vam tenir en el ple de maig, vostè ja sabia d'aquesta municipalització, ho diu, i la CUP haguéssim enriquit el debat i ha portat molt més perquè ens interessa Sitges, no amb qui treballar conjuntament. Per acabar, estem satisfets que el nostre Ajuntament recupera un servei que ja prestava, el municipalitza i garantitzarà l'accés, l'excel·lència del servei i les condicions laborals de les persones. Però ens hi volem abstenir perquè ho fan forçadament per les circumstàncies, no perquè creguin en un nou paradigma que la CUP ens esforcem a ensenyar, fer-ne pedagogia i lluitar perquè ens faci encara millor vila. Però, és clar, vostès actuen així perquè el seu programa, el ser dinàmic, els hi ho permet. Com a grup municipal votarem una abstenció, tot i que ens felicitem de la municipalització. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Mirin, sisplau, els grups municipals de limitar-se el temps, perquè si no, després ens veurem forçats a la torn de mocions a aplicar el minut que vam comentar a la Junta de Portaveus. Molt bé, seguim endavant. Més paraules demanades, senyor Ricard Vicente. Endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Doncs la veritat, quan vam començar a veure el dictamen vam pensar que estàvem sorpresos. Jo vaig acabar llegint el dictamen pensant que m'estaven prenent el pèl directament. I penso sincerament que ara sí que el govern ha actuat, podríem dir premeditadament, per una qüestió de temps. No entenc com pot haver aquest canvi de decisió. I m'explico. Abans no fa ni 30 dies, com comentava el senyor Ortiz, i el senyor regidor d'Economia de l'Ajuntament ens va dir que no era possible fer el canvi en aquestes partides que demanàvem. Recordem que s'havia demanat el canvi de fer ús d'aquest ús del fons de contingència per recuperar el servei del RUSC en una ocasió i en l'altra per les llars d'infants treballar perquè les treballadores cobressin el sou que havien arribat a percebre. Ens va dir en aquell moment que no era possible treballar amb aquest fons de contingència per aplicar aquests costos, per aplicar aquestes despeses. Evidentment, nosaltres ja en aquell moment ja li vam dir que era una manca de priorització, que de poder-se fer es podia fer, ara que hi havia unes coses que es podien posar per davant de les altres i vostès havien decidit fer-ho d'aquesta manera. En aquell moment, com bé saben, ja ens va molestar perquè considerem sincerament que va ser un atac directe a la política de les persones. Es podia haver fet millor en aquella ocasió. Però aleshores t'enfades en aquell moment perquè creus que sincerament no s'estan fent les coses com toca, però aleshores et trobes en el cap de molts pocs dies, que es fa ús del fons de contingència, es deixa a zero aquell fons de contingència que era intocable, aquell fons de contingència que fins i tot una ciutadana va arribar a dir si calia un tsunami per fer-ne ús, i resulta que es pot aplicar per neteja i per platges. Ostres, que m'ho expliquin perquè no ho entenc. Era claríssim el plantejament de priorització que nosaltres marcàvem. No vam voler canviar el pressupost en aquest moment. I ara resulta que aquesta modificació no només és possible, sinó que ha passat a 4 dies de quan comentaven aquest ple, el ple passat. Per tant, ja d'entrada aquí no entenem res, no entenem cap on va, no entenem per què no podia ser fa uns dies i ara ja ha pogut ser. I de l'altra, el que comporta això de cara a modificació del pressupost. També recordo tot un discurs molt bonic de que ara sí que s'estaven fent les coses bé, ara sí que estava controlat tot fins l'últim euro, ara sí que gestionava tot ben plantejat, tot ben quadrat, i el pressupost era molt vàlid pel 2012, i ara ens trobem que encara no el vam aprovar definitivament fa un mes, si no recordo malament, i ara ja cal una modificació, i una modificació de tota una partida. També no devia estar. Tan ben plantejat no devia estar. O si no, que m'expliquin què ha passat durant aquest temps perquè calgui un canvi tan rellevant a nivell de pressupost municipal. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer, fer esment de que, com bé ha dit el senyor Ortiz, aquest punt ve abans d'uns quants punts després sobre el contracte de CESPA que explicarien moltes de les coses que ara vostès no veuen clares, però el fet de que s'ordeni d'aquesta manera a l'hora del dia doncs ha portat aquest punt estigui abans. Senyor Ortiz, el que estem fent aquí avui és un fet únic. No ho tornarem a fer més aquest any. És un fet únic que puguem contractar gent. És un fet únic que puguem contractar sitgetans. Aleshores, si també, com diuen els senyors del PSC, contractar sitgetans no és prioritari, jo no entenc ja què és prioritari per vostès. Aquest és un fet únic perquè podem contractar sitjatans, podem contractar sitjatans per fer una feina i perquè sobretot i a més i paral·lelament amb això podem encarrilar definitivament i esperant que s'acabi d'una vegada ja per totes el tema de la negociació del contracte amb CESPA. Aquests dos punts són únics aquesta legislatura i per tant bé valen que puguem utilitzar el fons de contingència per solucionar una situació realment d'urgència, realment que repercuteix en un gran benefici tant pels sitjatans com per l'Ajuntament, ja que en definitiva farem la negociació final, farem el pas final del contracte amb CESPA. Senyors del PSC, jo els recomanaria que facin les seves anàlisis una mica amb més cura de les coses, perquè si recorden una mica fa uns quants plens, les seves intervencions catastrofistes sobre la nostra negociació amb CESPA i el que podia passar per les nostres actuacions amb CESPA, doncs dona la casualitat que estan en el bon camí i estan donant els fruits que nosaltres esperàvem. Jo entenc que a vostès no els interessa, no els agrada. El que ha passat, senyor Vicente, és que el govern ha treballat fort i molt bé en aquesta direcció i que el contracte de CESPA s'ha clarificat, s'ha solucionat i està en vies de posar-se realment en les quantitats que les finances d'aquest Ajuntament poden pagar. La conjunció de les dues coses, el fet de poder negociar i acabar de definir el contracte de CESPA i poder contractar gent per fer una activitat de neteja de les platges de Sitges, ho veiem nosaltres de suficient importància com per executar aquesta modificació de crèdit. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Veiem que és una actuació extraordinària justament pel que denunciem, perquè vostès no hi creuen en la municipalització i veiem que per molt que ens hi esforcem, que ho seguirem fent la CUP, serà difícil de convèncer-los perquè d'altres serveis puguin entrar en aquesta fórmula. Volem fer també algunes preguntes al respecte perquè veiem la documentació, veiem que per assolir la quantitat necessària per la municipalització del servei de la neteja de platges crearà una aplicació pressupostària nova que provindrà del fons de contingència i es modifica el valor per 149.241,36 €. Es suposa aquesta xifra per tal de tenir un contracte de neteja de platges sumar el valor d'una aplicació pressupostària ja existent per un import de 250.000 €. Es mantindrà, doncs, invariable aquesta xifra dels 150.000 i es sumaran els 149 i escaig, o és una actualització d'aquest valor que inicialment vostès ens presentaran en el pressupost? I quan donen de baixa partides de deute públic d'interessos de préstec per valor de 128.000,618 €, a quins préstecs afectarà? I quan donen de baixa part de l'import de la partida per pagar interessos d'amortització extraordinària del pla del FOMIT 2 per valor de 178.621,46 €, quin pla de tresoreria cobrirà la necessitat de pagar aquest import dels interessos? En la següent modificació de crèdit, en la 01SC/12, les aplicacions pressupostàries donades d'alta per al contracte de la recollida de brossa domiciliària, la brossa comercial i el contracte de la deixalleria per diferents imports, són els imports definitius del servei final que prestarà CESPA o és un recàlcul també de la partida pressupostària amb la qual ja es presentava el pressupost? El dubte, doncs, és aclarir com a grup municipal si aquestes recollides són d'afectació, si aquestes recollides d'aquestes escombraries que citem, brossa domiciliària, brossa comercial i el contracte de deixalleria, són d'afectació de les platges o és una modificació del que serà via urbana? Ens ho podria aclarar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bàsicament, el problema d'aquest dictamen és que es barreja, com dèiem abans, les dues coses. Es barreja, per una banda, diguéssim, unes partides dirigides a CESPA per tal de regularitzar el contracte durant aquest any que ha passat i, per una altra banda, es creen aquestes partides que vostè diu per donar cobertura a aquests treballadors, a aquest servei de platges intern, per dir-ho d'alguna manera. Si vol més detall en concret de cada partida, jo penso que és una cosa potser massa tècnica per tractar-ho aquí, però aquí el problema és que es barregen les dues coses que són dues coses diferents. Una cosa és la negociació del contracte en CESPA i una altra cosa és la creació d'aquesta partida de capítol 1 per pagar als treballadors. I el que deia del FOMIT, imagini's si l'operació que estem fent aquí és interessant, que ni amb el fons de contingència en tenim prou. És una operació tan suficientment gran com perquè hem hagut de, per dir-ho així, alterar o modificar altres partides que consideràvem molt importants, com el que diu dels interessos del FOMIT 2, per tal de poder donar cobertura a tota aquesta negociació i a tot aquest, diguéssim, argumentació final del contracte en CESPA. Però són dues coses diferents, es barregen factures pròpies o partides pròpies de CESPA i del servei que ha donat i factures destinades als treballadors que faran aquest servei a partir d'ara. En qualsevol cas, senyor Ortiz, si necessita detalls molt concrets, li remeto a que ens ho faci arribar i li concretarem més en detall. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions? Senyor Esquerra Ortiz, darrere de les intervencions del seu grup.
Gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Com ja hem dit inicialment, i ens hi mantenim, ens hi abstindrem, tot i que volem que quedi ben clar en les nostres últimes paraules, que estem completament d'acord que es vagin municipalitzant molts més serveis. No ens agrada sentir que aquest serà un cas extraordinari, únic, i que no se'n farà cap més i que no hi haurà aquests esforços. Hem vist que privatitzar, en el cas de molts serveis, significa generar deute, significa que ens hem trobat amb una negociació molt dura i amb la companyia CESPA i en la qual nosaltres no veiem clar com, si un servei públic s'ha de garantitzar, s'ha pogut generar una situació de desconcordància amb serveis prestats i factures que es volien demanar quan certament aquests serveis no s'havien prestat. Hem vist tot aquest desgavell fruit d'aquest concepte de la privatització. Nosaltres apostarem i seguirem fent-ho per la municipalització i celebrem que això generarà, com ha dit, llocs de treball aquí a la via de Sitges, controlats directament per l'Ajuntament, que garantitzarà les condicions dels seus treballadors. I amb la municipalització dels serveis de platges veurem que les platges es podran mantenir en excel·lència ara que començarà la temporada turística. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. No tan sols un apunt per al senyor Mas. Treballadors sitgetans, sí, evidentment que estem a favor que hi hagi més treballadors, que Sitges tingui més treballadors, evidentment, però les educadores de la llar d'infants o del RUS també ho són. No les separem com si no ho fossin. Així mateix continuem no entenent la qüestió del temps. Com deia una cosa fa 30 dies en el ple i al cap d'uns dies signava l'altra cosa. Per tant, continuem pensant, deixi'ns que siguem malpensats, que ja hi havia una premeditació i ja tenien clares aquest canvi del pressupost. I la veritat és que ni ho podem compartir ni podem entendre que no haguem estat informats degudament. Per tant, el nostre vot serà contrari. Gràcies.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i 51 minuts del matí oferint-los el resum del que va donar de si la sessió plenària ahir a la tarda amb l'Ajuntament de Sitges. Aquesta primera qüestió referent al fons de contingència, Joan, que va generar, podríem dir, el primer gran debat.
Sí, el primer debat de la nit i que tindria continuïtat quan es varen aprovar posteriorment els punts que feien referència a la neteja de platges, la neteja viària i la recollida de brossa. Això arribarem més endavant. El següent dels punts, també encara del Departament d'Hisenda, va ser l'aprovació de presa en consideració d'una reclamació presentada de forma extemporània contra el pressupost general del 2012. Sembla ser que un particular va presentar una reclamació sobre la qual tenia raó. El que passa és que la va presentar fora de termini. Va preguntar Ricard Vicente si això podia tramitar-se d'aquesta manera. Va contestar el secretari que, evidentment, al ser una reclamació presentada fora de termini no pot ser tinguda en compte en el pressupost, però l'Ajuntament, o en aquest cas l'equip de govern, té la discrecionalitat a l'hora de decidir que si una reclamació, encara que sigui presentada fora de termini, respon a la realitat, respon a la justícia, poder ser tinguda en compte i tenir una tramitació específica. I posteriorment el següent punt que també ens aturarem és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles per l'exercici 2013. Com dèiem al iniciar el comentari d'aquest ple, bàsicament s'incrementa el tipus en el tipus general, el tipus marginal que aplica l'Ajuntament, un 15% de l'1,05% passa al 1,213%. Això, doncs tornem a repetir-ho, això vol dir que si l'IBI es calcula en base al valor cadastral i els metres quadrats que té cada habitatge a Sitges, doncs l'Ajuntament pot aplicar un tipus, un valor de correcció, podríem dir, sobre aquesta xifra. El valor de correcció que s'aplicava fins ara era de l'1,05%, però amb l'aprovació del pla de sanejament doncs s'ha incrementat fins a l'1,23%. Això sí, estarà subjecte a que arribin des de Madrid els càlculs del nou IBI. L'IBI, recordin que del nou cadastre, de la nova base cadastral, no s'havia recalculat des de l'any 94 i, per tant, doncs, poden haver sorpreses en aquesta xifra. Serà sobre aquesta xifra sobre la que s'aplicarà aquest 1,23% d'increment sobre el concepte de l'IBI. Explicava això, precisament, el regidor Jordi Mas. Òscar Ortiz va dir que la CUP estava sorpresa perquè en el seu dia s'havia dit que no es tocaria l'IBI, ja que hi havia l'aparició d'aquesta nova taxa d'escombraries i que després de 6 mesos doncs va haver un increment del 6% fa 6 mesos i ara doncs hi ha aquest nou increment. En qualsevol cas, no estava gens d'acord Òscar Ortiz i va dir que aquest increment afectaria a moltes famílies. Marquero, del grup municipal socialista, va doncs començar a esmentar xifres per doncs donar a entendre que l'increment és importantíssim. Va dir que en 3 anys s'ha pujat un 42% la càrrega impositiva, un 26% pel que fa a l'IBI, es dobla el factor de l'IBI. També doncs s'incrementa aquest tipus marginal, per tant la pujada acumulada passa a ser del 19%, va dir Marquero, i aquest s'ha d'afegir també l'aparició d'aquesta nova taxa sobre la recollida domiciliària. Jordi Mas va respondre que l'IBI puja més per pagar els deutes que havia deixat la legislatura anterior i va recordar que el govern actual no pot fer el que voldria. Va dir que la revisió cadastral serà una revisió de justícia tributària el dia que arribi. Encara doncs no se sap quina serà aquesta xifra de la revisió cadastral que repetim ha de venir des del govern central, i va dir que la pujada de l'IBI més les mesures d'estalvi ajudaran a pagar les factures pendents, i va dir que al setembre a les ordenances fiscals hi haurà bonificacions per les persones necessitades. També va respondre Òscar Ortiz dient que podem parlar de progressivitat fiscal en la propera reunió de la Comissió Especial de Comptes que s'ha de portar a terme el mes de juliol. Marquero va respondre que el 2013 hi haurà un estalvi net positiu i que potser no calia córrer tant per tenir aquest estalvi net positiu, i va dir que el que paga 500 en el seu rebut de l'IBI en passarà a pagar 1.000, i per tant doncs que hi ha una pujada molt forta i ha baixat aquesta progressivitat. En Jordi Mas va respondre que en qualsevol cas, si excedent de tresoreria redundarà en benefici de l'Ajuntament i per tant dels sitgetans, però no es podia deixar a l'atzar doncs que hi hagués la possibilitat d'aquest excedent de tresoreria. Escoltem, per tant, aquest debat amb l'explicació inicial sobre aquesta pujada del tipus marginal que aplica l'Ajuntament sobre l'IBI del regidor d'Hisenda Jordi Mas.
El punt que portem avui aquí deriva del fet de que la revisió catastral, el procés de revisió catastral que s'ha dut a terme, implica, en compliment de la llei del catastre, que es publiqui abans del juny el tipus corresponent a l'IBI de l'any següent. I el que hem cregut convenient, el que hem cregut més coherent, és utilitzar el tipus que ja vam plantejar en el seu dia en el pla d'ajust, un pla d'ajust que va ser aprovat al Ministeri i gràcies al qual vam poder fer front al 50% dels proveïdors i de les factures pendents, i que implicava doncs una pujada del tipus de l'1,05 fins a aquell moment a l'1,213, que és el que quedaria per l'any de 2013. Això representaria una pujada d'un 15%, i per tant el que definitivament el que estem passant aquí avui és reconèixer la nostra previsió del pla d'ajust i aprovar-la com a tipus per l'any que ve. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Des de la CUP hem de dir que ens sorprèn aquest dictamen per dues raons. Primer, perquè vostès es van cansar de repetir que no tocarien l'IBI si aplicaven la taxa d'escombraries. I la realitat és que ara tenim la taxa i l'IBI ha pujat. I segon, perquè tan sols mig any després d'aplicar una pujada de l'IBI del 6%, amb les ordenances fiscals, ara el tornaran a pujar. Entenem que aquest canvi de parer deuen ser deguts a aquesta concepció dinàmica que tenen. Ara bé, si fos el cas que la pujada de l'IBI és obligada, des de la CUP no la podem acceptar, sense mesures de progressivitat fiscal. Estem parlant de que el tipus de gravament aplicat als gens urbans s'apujarà del 1,05 a l'1,213, una pujada del 16%. Han de saber vostès que estan demanant un sobreesforç molt gran a les famílies de Sitges. I entenem que les mesures de bonificacions previstes en les ordenances fiscals és possible que no siguin suficients perquè moltes famílies hi puguin fer front. Els emplacem a obrir de nou processos de diàleg per concretar més mesures en la progressivitat fiscal, que recordem no només vol dir bonificacions a algunes famílies, sinó que també vol dir que aquelles que per renda no s'ho poden permetre participin més en les taxes i en els impostos. Ja saben on som la CUP i esperem el seu convit a participar d'un treball conjunt amb vostès pel bé dels sitgetans i de les seves butxaques, com ja vam fer en el seu moment i que no vam tenir possibilitat d'anar més enllà. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més paraules? Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Començarem amb un extracte de la intervenció del PSC en el ple extraordinari per l'aprovació del pla d'ajust del passat 30 de març. Dèiem, aquest pla, el pla d'ajust, que avui es presenta a aprovació, desvetlla i clarifica l'agenda econòmica d'aquest govern pel que fa a la política d'increment d'impostos i a la reducció de dotació econòmica d'alguns serveis a les persones. Pel que fa a la forta pujada d'impostos prevista en aquest pla, podem afirmar que la càrrega impositiva mitjana dels sitgetans passarà de 848 euros any habitatge el 2011 a 1.208 euros any habitatge el 2014. Això és un increment del 42% pels propers 3 anys. En particular, l'IBI creixerà un 26% en 3 anys. La revisió cadastral prevista per al 2012 amb aplicació efectiva el 2013 doble els valors cadastrals del municipi. Això és com multiplicar per 2 el valor oficial dels pisos. El coeficient de l'IBI que l'Ajuntament pot fer servir per moderar l'increment d'impostos fruit de la revisió cadastral no només no amorteix aquest efecte, sinó que l'empitjora, passant de l'1,019 al 2011 a l'1,21 al 2013, en aquell moment previst. Vostès ens van dir en aquell mateix ple, qüestió que va quedar recollida a la premsa comarcal, que no espantin en la gent amb la revisió del cadastre. Pues bé, estem molt espantats. Els sitgetans i les sitgetanes ja hem començat a rebre els rebuts de l'IBI amb l'increment del 13,35% respecte a l'any anterior, respecte a l'11. Per tenir una idea de la magnitud, el 2009, 2010 i 2011, amb govern socialista, aquest coeficient no es va incrementar, zero. I ara, degut a la revisió cadastral que es troba en marxa, s'ha d'avançar de forma excepcional, com ha dit el regidor, i no esperar a finals d'any, que és quan toca l'aprovació del coeficient del 13, que torna a incrementar un 5% respecte del d'aquest any, del 12, que ja s'ha incrementat, com abans dèiem, un 13,35. Així que, amb un any de govern de la nova majoria, s'ha donat conformitat a una pujada acumulada del 19,038%. Però no només tenim això, sinó que cada família també ha rebut un càrrec nou de 70 euros del total de 140 euros previst per aquest any. Estem parlant de la taxa de residus domiciliària, la brossa. Efectivament, el PSC tenia previst la taxa de residus domiciliària en el seu pla de sanejament 2010-2013 i era inevitable entomar tard o d'hora la revisió del cadastre, l'última és del 94, però en cap cas hem donat suport a l'espectacular increment del tipus o coeficient aplicat. Per aquest motiu, vàrem votar en contra del pla d'ajust, perquè amb la situació actual, en què tot està pujant, taxes universitàries, llars d'infants o l'euro per recepta, per posar alguns exemples, el ciutadà està bastant escanyat. Així que, senyor Mas, li prego que aixequi una mica el peu de l'accelerador. No cal ser el primer de la classe en arribar a l'estalvi net positiu l'any 2013. Hi ha altres maneres de fer aquests esforços, de forma més gradual i progressiva. Per aquests motius, el vot del grup socialista serà contrari a l'aprovació d'aquest increment de l'IBI. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions dels grups? Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Senyor Marquero, no pretenem ser el primer de la classe, però el que no volem ser és l'últim de la classe com vostès ens van posar durant les seves legislatures. A veure si ens queda clar una cosa, senyor Marquero. L'IBI ha de pujar per pagar els deutes que vostès van deixar, així de ras i de curt. Si vostès no haguessin gastat tant, l'IBI no hauria de pujar tant. Aquesta és la realitat de les coses. L'agenda econòmica d'aquest govern, malauradament, ja ho hem dit moltes vegades, ve contaminada, ve hipotecada pel deute heredat del seu govern. No podem fer el que voldríem. Estem arrossegant una motxilla de deute que ens van deixar i que, malauradament, les eines a l'abast són poques i les estem utilitzant de la millor manera que podem. La revisió catastral, com vostè deia, no s'havia fet en aquest municipi des de l'any 94. Des de l'any 94. Vostès no van ser prou, no sé, valents o diligents a fer una revisió catastral que nosaltres considerem de plena justícia tributària. A partir de la nova revisió catastral, la gent pagarà realment pel que té. I aquest municipi, per sort o per desgràcia, es posarà al dia en els valors catastrals. I es posarà al dia també en la quota d'IBI que pagarà. Jo realment els recomanaria que esperin, que comparin amb altres municipis i que vegin que l'IBI que es pagarà aquí, per exemple, el 85% dels rebuts, pràcticament la majoria dels rebuts de l'IBI d'aquest municipi, no arribaran a 1.000 euros. El 60% dels rebuts d'aquest municipi no arribaran a 500 euros a l'any. Això, cregui'm, ens posa, i també si mirem la quota d'IBI per metre quadrat, també ens posa en sintonia amb el que és la resta de municipis catalans, inclús de l'estat espanyol. Malauradament, com deia, la pujada de l'IBI va, en definitiva, a cobrir el dèficit que vostès van deixar, però també, i això crec que hem de mencionar-ho i crec que ha de quedar bé, encara no n'hi ha prou per pagar la càrrega financera que vostès ens han deixat. Per això, la pujada de l'IBI, que òbviament és un gran esforç que els ciutadans han de realitzar, ve acompanyada amb mesures d'estalvi, amb mesures absolutament de racionalització dels serveis, que conjuntament les dues ens han d'ajudar a pagar el que vostès van deixar per pagar i a pagar la càrrega financera que a més se'ns ha acumulat. Bàsicament, també els convocaria a esperar les ordenances de la tardor, ordenances on vostès veuran tot un programa, tot un pla de bonificacions i d'ajuts que nosaltres pensem fer per totes les famílies i totes les persones necessitades. Òbviament els números són els números, però aquest govern, com hem dit moltes vegades, pensa i vigila i cuida i vol estar atent amb els sitges de les persones i, per tant, la propera tanda d'ordenances contemplarà bonificacions en aquest estil. Finalment, senyor Ortiz, jo li vaig comentar l'altre ple i ara el que sí que ja quasi que li confirmo que, si vol, el tema de les mesures de progressivitat fiscal el tractem a la propera reunió de la Comissió Especial de Comptes, que posem un punt de l'ordre del dia concret d'aquest, inclús si ens vol fer arribar el seu redactat, i que probablement serà a finals de juliol, tindrem una reunió d'aquestes perquè toca, per dir-ho així, i podríem incorporar aquest tema, jo crec que obertament, per parlar-ne entre tots els grups polítics. Realment, el que estem fent són mesures, pensem, justes i equilibrades per tal de sortir-nos d'aquesta situació greu econòmica en la que ens hem trobat. No pensem en absolut que deixem de banda els ciutadans, tot el contrari. Tot l'esforç que estem fent és per benefici dels ciutadans i per tal de mantenir tots aquests serveis que ara mateix estan a l'abast dels nostres veïns. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Sí, senyor Mas, nosaltres el que li dèiem és que fes això d'una altra manera. Vostè l'any 2013 tindrà un estalvinet positiu, tindrà excedent de tresoreria. Per tant, el que li demanàvem és que això no cal aconseguir-ho el 2013, segons les dades que hi ha aquí, Això ho pot aconseguir el 2015 sense posar en risc l'equilibri econòmic de la institució. L'any que ve, la revisió catastral, segons el pla d'ajust, doblarà els valors. O sigui, aquests senyors que vostè deia que paguen 500 euros, pagaran 1.000. I el que pagui 1.000, pagarà 2.000. Tan senzill com això. Llavors, els coeficients serveixen per amorteir tot això. I vostès, en l'escalat de coeficients des de l'any 2013 a l'any 2022 que presenten el pla d'ajust, ho fan al revés. Comencen donant una forta pujada ara i van baixant progressivament. I nosaltres el que li plantegem és que faci això al revés. Senzillament que ho apliqui d'una altra manera, perquè la conjuntura i la situació social és molt greu i requereix d'aquestes mesures. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Senyor Marquero, llàstima que aquesta lògica a vegades no l'haguessin aplicat en el seu moment. Ara tots són d'això, quan els hi tocava fer alguna cosa, tot era gastar. Senyor Marquero, si el 2013 hi ha excedent de tresoreria, com vostè diu, si passa això, òbviament això repercutirà en un benefici i amb una menor pressió fiscal pels ciutadans. No li capiga dubte. El que no podem és ser tan irresponsables com vostès van ser i deixar que les previsions siguin una miqueta a l'atzar. Nosaltres fem unes previsions determinades, hem fet unes previsions determinades d'ingressos i de despeses i les estem complint. Quan la seva càrrega financera sigui suportable, aleshores realment és quan començarem a equilibrar tot aquest esforç i tota aquesta pressió pels ciutadans, que òbviament no durarà sempre ni durarà molts anys. Durarà fins que la situació econòmica del municipi i de l'Ajuntament estigui equilibrada. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Més intervencions. Senyor Marquero, darrera intervenció.
Darrere. Sí, no, insistir, a veure, segons els números de vostès, l'estalvinet el 2013 és 1.597.000 euros. Per tant, és el que li demanem, vull dir que ho facin d'una altra manera. Gràcies.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Darrera intervenció, també.
Senyor Marquero, és que sembla que no ho entenguem. L'estalvi net, aquest que vostè diu, ha de servir per pagar el que no han pagat vostès. És a dir, vostès aquí han deixat deure 24 milions d'euros de factures per pagar. hem de generar molt estalvi net per anar liquidant tot això. Això no ve Déu i liquida les factures que vostè no va pagar. És l'estalvi que hem de fer, és el necessari per tal de poder anar liquidant el dèficit que vostès van deixar. L'ajuts, l'acció del govern central, el que ha permès és liquidar la meitat del deute que vostès van deixar, la meitat de les factures pendents. Però encara queden aquests 12 milions per pagar. Això bé s'haurà de pagar estalviant d'alguna manera, no? No s'ha de pagar d'una altra manera. Per això li estic dient que des del govern estem fent aquest equilibri entre estalvi i increment de taxes. No estem carregant tot a l'increment de les taxes, com vostè sembla que voldria, sinó que al contrari, estem generant estalvi net per tal de pagar, per tal de poder pagar els deutes pendents. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Jordi Mas. Passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació provisional. Perdó. Havia demanat la paraula. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula, doncs.
Gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Només ser una mica agosarat i voler rectificar per això amb el regidor d'Hisenda, Jordi Mas, per aquestes últimes paraules que acabo de sentir, que és que el pla de sanejament de l'Estat espanyol ens ha permès eixugar la meitat del deute. Això no és cert. El deute, que jo sàpiga, continua sent el mateix. El que passa que la meitat ja no el tenim amb els proveïdors, el tenim amb l'Estat espanyol. Val? Moltes gràcies.
Més que l'Estat espanyol amb els bancs, per puntualitzar, ja que estem posats a puntualitzar.